Són les 11. El 7 d'abril li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
A partir de demà ja es pot presentar la declaració de la renda per internet. Amb Rafael de Ribot ens plantejarem les preguntes bàsiques per encarar amb garanties la campanya d'aquest any.
Què s'ha de fer? Amb aquesta pregunta s'ha convocat per dijous l'acte de Gabriel Rufián i Irene Montero a Barcelona. Ha despertat molta expectació per la proposta de Rufián de fer un front comú d'esquerres ampli davant la dreta, un front que no veu amb bons ulls el seu propi partit, Esquerra Republicana. La conversa entre els dos polítics estarà moderada per Xavier Domènech, una persona que va liderar un moment dolç per a les forces a l'esquerra del Partit Socialista. De seguida, en directe, parlarem de tot plegat amb Xavier Domènech.
I explicarem per què el Regne Unit ha prohibit l'entrada al país a Kanye West, que és un dels rapers més importants, més coneguts i també més polèmics. El festival en què havia de participar a l'estiu a Londres ha quedat cancel·lat.
I tancarà el Catalunya Nit una persona normal i, per tant, en algunes coses també extraordinària. Per la primera temporada del podcast Gent Normal li van donar un Ondas i ara està a punt d'estrenar la segona. Sap lligar molt bé informació, divulgació, entreteniment. Avui ens acompanya des de primera fila i tindrà l'última paraula del Catalunya Nit, Adam Martín.
Som-hi, tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per navegar amb garanties aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara el 7 d'abril. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
La sensació és que tothom té claríssim que avui potser dormirà poc. Fa una estona fins i tot ens comentaven que alguns mitjans de comunicació locals o establerts aquí avui tenen personal assignat específicament a estar pendents del que passi durant la matinada.
El secretari general de l'ONU està molt preocupat per les declaracions que hem sentit, que suggereixen que tot un poble o tota una civilització pot haver de suportar les conseqüències de decisions polítiques i militars. No hi ha cap objectiu militar que justifiqui la destrucció generalitzada de la infraestructura d'una societat o la inflicció deliberada de patiment a les poblacions civils.
Està reaccionant d'una manera molt impotent, nerviosa i molt desequilibrada. I ha dit ja tantes coses tan passades de rosca que ja a vegades ens deixa ja en la impressió de que està pensant en tirar una bomba atòmica, perquè si no, no sé com aniquilarà una civilització sencera.
Tenía un contrato de trabajo en INECO, pero no trabajaba activamente en INECO. Estaba a la espera de que Joseba me dijera qué tenía o no qué tenía que hacer.
Eso ya lo ha dejado claro. La pregunta es, ¿tenía al tanto a su entonces pareja de esta situación?
El señor José Luis Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguíamos comunicándonos, no con la misma fluidez, pero sí, yo le comentaba todas las cosas que me pasaban.
Gran día para el feminismo. Hoy en el Consejo de Ministros hemos llevado el blindaje constitucional del aborto en nuestro país. Hoy queremos blindar los derechos de las mujeres ampliamente conquistados por las mujeres y por el feminismo de este país a la Carta Magna frente a ustedes que los quieren cercenar. Hoy, gracias a este gobierno, las mujeres sabemos que vamos a tener mayor libertad sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones. Así que estamos de enhorabuena.
Alzad la mirada. Es el lema elegido. Es una palabra que dice el Señor a los discípulos después de encontrarse con la samaritana. Les dice, alzad la mirada.
Sabemos que la visita en términos económicos va a tener un coste en su conjunto, desde luego no inferior a 15 millones de euros.
Des de primera hora ja estan circulant els trens de l'R4 en tot el seu recorregut pel Penedès.
Ha anat tot bé, sense cap problema. Però sí que és veritat que quan hem passat per allà, jo crec que molta gent hem mirat una mica aquell talús. Sí que es veu que s'ha fet feina. El que no s'entén és perquè no s'ha fet abans.
Hola, una salutació molt especial per a tots vosaltres. Avui heu fet història i heu fet que tot Amèrica se senti orgullosa, molt orgullosa. Últimament hi ha moltes coses per les quals ens podem sentir orgullosos, però res és comparable a fer voltes a la Lluna per primer cop en mig segle i haver batut el rècord de distància respecte de la Terra.
El Madrid que perd, el Bayern que guanya, però tot això es decidirà la setmana que ve a l'Allianz Arena. Avui al Bernabéu, Madrid 1, Bayern 2.
Catalunya nit.
Passen ja 6 minuts de les 11 en punt de la nit. Ara fem una petita pausa per la publicitat i encara ens queda per explicar-vos tota la crònica cultural del dia d'avui. Ara tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
58.314. 58314. Sèrie 37.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I et sa força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nobel de les Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
I 8 minuts, el govern espanyol tanca el debat sobre la sortida temporal del Guernica del Museu Reina Sofia de Madrid per anar al Guggenheim de Bilbao. El ministre de Cultura ha estat contundent i ha dit avui al Senat que el quadre de Picasso no anirà al País Basc perquè els tècnics ho desaconsellen per evitar que pateixi desperfectes. És la resposta que Ernest Urtasun ha donat a una pregunta del PNB que li ha reclamat perquè el govern no deixa sortir temporalment el quadre del Museu de Madrid. Montse Pujol.
El ministre Ernest Urtasun ha assenyalat que la seva obligació és garantir l'accés a la cultura, però alhora ha subratllat que els tècnics no donen el vistiplau al seu trasllat per evitar riscos i que, per tant, el quadre no es mourà del Reina Sofia.
Y miren, los informes de los técnicos del Museo Reina Sofía actualizados recientemente son claros, desaconsejan el traslado de forma rotunda por criterios estrictamente técnicos, por el riesgo que suponen las vibraciones inevitables en cualquier transporte, vibraciones que pueden provocar nuevas grietas, levantamientos, pèrdues de la capa pictòrica o incluso desgarros.
El govern basc ha reiterat aquests últims dies la petició que el Guernica torni temporalment al País Basc amb motiu dels 90 anys del bombardeig de la població basca que Picasso va immortalitzar en aquest quadre. La posició del govern espanyol amb el Guernica contrasta amb com s'ha inhibit en la decisió de traslladar les pintures de Sixena que el MNAC considera impossible moure a l'Aragó sense provocar-hi danys irreversibles. Per la seva banda, des del govern català, es defensa el trasllat de l'obra de Picasso. Sentim la portaveu, Sílvia Paneque.
Des del govern pensem que el trasllat temporal per una exposició temporal del Guernica al País Basc no només té tot el sentit cultural, sinó que fins i tot jo m'atreviria a dir que és un deure democràtic.
Paneque ha evitat fer cap comparació amb les pintures de Sixena, ja que en el cas del MNAC l'executiu defensa que es faci cas de l'alerta dels tècnics de la institució catalana.
I ara parlem d'una commemoració. Se celebren els 25 anys de la primera edició de L'ombra del vent de Carlos Ruiz Zafón. Va ser i és un best-seller, que es considera ja un clàssic contemporani, amb més de 25 milions d'exemplars venuts arreu del món. Doncs bé, per celebrar-ho, aquest vespre s'ha fet un acte amb lectors del llibre que s'ha concebut com una experiència immersiva. S'ha fet al recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona, on hi ha anat també la Montse Camps. Bona nit.
Hola, bona nit. Un espai molt especial per un acte que ha endinsat 60 convidats, tots lectors de Ruiz Zafón, en el món que va crear l'escriptor. Guiats pel guardià del cementiri dels llibres oblidats, han recorregut el recinte modernista resolent reptes, un joc literari que ha girat al voltant de la història d'un autor maleït. Emile Rosales és director editorial de Grup 62 i va ser l'editor de Carlos Ruiz Zafón.
Un acte que té una part emocional, que té una part literària, que té una part arquitectònica, perquè ho estem fent al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i, per tant, és un espai molt zafonià relacionat amb aquests espais misteriosos, artísticament significatius.
I és que la història que arrenca el 1945 amb un nen que s'endinsa en un món d'intrigues i misteris i també històries d'amor a través d'un llibre té lectors de totes les edats que ha passat d'avis i pares a fills i nets com l'Anna i l'Emma.
És el llibre preferit de mi mare i crec que sempre ha sigut un best-seller i un llibre increïble que t'ha dintre explorar un món i et fa descobrir pues, altres vides i altres moments que tu podries haver viscut.
Jo, de fet, va ser el meu avi que tenia un exemplar a casa i quan em vaig enganxar molt als llibres i a la lectura em va dir aquest llibre t'agradarà. I em va dir, sobretot, si tens tant amor pels llibres és un llibre escrit per lectors que estimen la literatura.
25 anys després, a més, es continua traduint a nous idiomes.
La traducció més recent és el mongol, o sigui, a Mongòlia, que crec que té molt pocs habitants, la majoria d'ells, a més, són nòmades. Hem de pensar en un senyor pel desert caminant amb l'ombra del vent a la motxilla.
Una motxilla, una partida de mà s'hi pot posar la nova edició especial de L'ombra del vent amb cantells tintats, una edició enfocada sobretot al públic juvenil.
Kanye West no actuarà a Londres. El govern britànic ha denegat el visat al raper nord-americà a causa dels seus comentaris antisemites dels darrers anys i això ha obligat els organitzadors del festival que l'havia d'acollir a cancel·lar l'esdeveniment i això ens obliga a nosaltres a connectar amb Londres. Kim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada expliquem l'argument que ha donat les autoritats perquè no pugui viatjar.
A veure, mira, actualment, no sé si ho sabeu, però ho explico, els ciutadans que no tenen passaport britànic han de demanar un visat que es diu ETA, les sigles en anglès d'autorització electrònica de viatge per entrar al Regne Unit. Doncs bé, l'artista nord-americà, que també es fa dir IE, l'ha sol·licitat, però el Ministeri de l'Interior britànic li ha denegat amb l'argument que la seva presència al Regne Unit no seria d'interès públic. Segons el govern britànic, els atemptats antisemites que han anat a l'alça els darrers mesos al Regne Unit, l'últim, l'atac del 23 de març en què es va cremar quatre ambulàncies d'una organització benèfica jueva al nord-oest de la ciutat, doncs ha portat el govern, o Downing Street, a no voler córrer el risc de permetre la triple actuació de Kanye West al londinenc Finsbury Park del juliol.
Parlaven de comentaris antisemites, en concret, què és el que va dir?
Mira, va carregar contra els jueus, va fer comentaris racistes contra els negres, malgrat que ell és de raça negra, i va fer lloances a Adolf Hitler, fins i tot va imprimir samarretes amb l'eslògan Hail Hitler. Abans de la prohibició, el ministre de Sanitat britànic aquest matí, Wes Streeting, explicava a la cadena Sky News que no veia bé que se l'hagués convidat a Londres.
L'organitzador va cometre un terrible error de judici quan el va convidar. Crec que les seves declaracions van ser un patró de comportament. El llançament d'una cançó anomenada Heil Hitler, enganxar aquest lema a les samarretes i després fer servir el trastorn bipolar com a excusa. Però quan es va adonar de l'impacte en la seva fama i la seva carrera, va sortir amb unes disculpes mínimes.
Efectivament, el gener ja es va disculpar en una carta al diari The Wall Street Journal amb el títol Per aquells que he ferit. Llavors atribuïa els seus comentaris contra els jueus i els negres i les lluances a Hitler a una lesió cerebral no diagnosticada i a un trastorn bipolar no tractat.
I de fet, avui s'ha tornat a disculpar.
Sí. Ha dit que estava disposat a reunir-se amb la comunitat jueva britànica per demostrar-los que ha canviat. Ha dit textualment: vull portar-vos unitat, pau i amor a través de la música. Ho deia així el dissenyador de roba i també productor musical, però aquest argument no li ha funcionat.
I la comunitat jueva aquí a Londres, suposo que deu haver celebrat la prohibició, que no el deixin entrar al país.
Sí, que ho ha celebrat. El president de la Junta de Jueus Britànics, que es diu Phil Rosenberg, n'ha parlat també a Sky News abans de saber la decisió final del Ministeri de l'Interior.
Agrairíem la decisió del ministre de l'Interior. Crec que és una llàstima que el govern hi hagi hagut d'intervenir i que els organitzadors del festival Wireless no hagin fet el que calia. És molt decebedor.
El raper nord-americà era el cap de cartell del festival de 3 dies, és a dir, havia d'actuar 3 dies consecutius al mes de juliol. Alguns patrocinadors com Pepsi ja havien retirat el suport al concert i el seu organitzador, Melvin Benn, trobava aberrants els comentaris de West, però defensava l'actuació. Són declaracions aquesta vegada a la BBC abans de saber-se la prohibició.
Culturalment és un artista realment important. L'emeten a les emissores de ràdio i el segueixen milions de persones arreu del Regne Unit. Pot actuar en altres països.
Per tant, aquí tenim aquesta opinió. També hem sentit la dels jueus. Ja sé que és molt difícil parlar sempre en nom d'un país, però el sentir general del públic britànic, no sé quin diries que és, Quim.
A veure, aquí hi ha el debat de si la llibertat d'expressió ha de prevaldre sobre un possible delicte d'odi. Ara sentirem un professor de secundària londinenc que explicava a Reuters el que en pensava d'això.
Penso que és una cosa negativa per a tots els artistes, perquè si comences a limitar l'espai dels artistes basat en el que diuen, crees una censura que atempta contra el futur de l'art. El mateix va passar amb Bob Dylan quan va dir el que va dir sobre Palestina. I penso que això crea una cultura on la gent està una mica preocupada per opinar.
Aquest professor parlava de Bob Dylan, no Dylan, Bob Dylan, que és un altre artista anglès que en un concert fa uns mesos va fer crides a la mort contra l'exèrcit israelià per la seva actuació a Gaza. En canvi, aquesta noia trobava normal que les autoritats no hagin deixat entrar a West.
La Gran Bretanya mai deixarà entrar algú que s'associa amb el nazisme i que parli lliurement sobre Hitler. Això no passarà mai.
Cal tenir present que la setmana passada West sí que va actuar a Los Angeles, 2 nits amb les entrades exaurides, també ha actuat fa poc a Mèxic i té previst fer-ho aquesta primavera i estiu a Turquia, als Països Baixos, França, Itàlia, Espanya, en concret d'Espanya és a Madrid, i també a Portugal.
Ja veurem si a Madrid hi haurà polèmica o no, ja veurem si aquesta serà l'última, perquè West té un llarg historial de polèmiques.
Sí, mira, us en diré algunes. Per exemple, el 2016 va dedicar una cançó Famous en què dirigia diversos insults masclistes i misògens contra Taylor Swift i la qualificava de gossa. La topada amb l'estrella pop li va costar anys de judicis. En l'àmbit polític, la seva postura ha variat amb els anys, va ajudar a finançar les campanyes de Barack Obama i també de Hillary Clinton, però durant el primer mandat de Donald Trump es va convertir en un ferm defensor de les seves polítiques amb nombrosos tuits lloant les seves polítiques. També ha tingut una posició beligerant contra l'avortament, però sobretot els seus continus comentaris antisemites i l'apologia del nazisme van provocar que diverses marques, com ara Adidas o Balenciaga, cancel·lessin els contractes que tenia amb l'artista. El 2018 també va provocar indignació quan va suggerir que l'esclavitud d'afroamericans als Estats Units va ser una elecció. I finalment, l'octubre del 22 també va generar polèmica quan es va presentar un esdeveniment de la Setmana de la Moda de París amb una samarreta amb l'eslògan White Lives Matter, les vides blanques importen, en contraposició al famós moviment social Black Lives Matter. Matter, sorgit per denunciar la violència racista exercida pels cossos policials contra la població nord-americana. I fins i tot, i aquí si ara acabo, la xarxa X, després que publiqués una imatge de l'estrella de David del judaïsme fusionada amb una esvàstica, el seu propietari, l'Elon Musk, va comentar que havia intentat evitar-ho, però la publicació violava les normes d'X i havia de tancar-li el compte, i efectivament li va tancar el seu compte que tenia en aquesta xarxa social.
Doncs és un bon repàs, déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies, Quim. Bona nit.
Vinga, bona nit a tothom.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Passen ja 20 minuts de les 11 en punt de la nit. Hem d'entrar en temes una mica més prosaics. Rafael de Ribot, bona nit.
Molt bona nit, Agnès.
A partir de demà ja es pot presentar la declaració per internet. Per tant, arriba aquell moment que alguns esperen amb una certa alegria i d'altres, doncs, no tant. Rafael, agafem l'agenda.
Vinga.
El calendari. A partir de demà es pot presentar la declaració per internet. Però quines altres dates hem de tenir presents?
Doncs mira, si vols demanar cita prèvia telefònica, a partir del 29 d'aquest mes i una mica més tard, a partir del 29 de maig, es pot demanar cita presencial per entregar les declaracions a les oficines d'Hisenda. Sigui quina sigui la manera que es triï per presentar la declaració, cal tenir present que la data límit és el 30 de juny.
Molt bé. Qui ha de presentar la declaració en aquesta campanya?
Per començar, tothom que l'any passat va ingressar més de 22.000 euros d'un sol pagador, tal com detalla Carme Jové, vocal de la Comissió d'Assessors Fiscals del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Només amb un són 22.000 euros. Si tens més d'un pagador i el segon i restants puja més de 1.500, és a dir, jo tinc dos pagadors, però el segon puja 1.200. Continua amb 22.000. Però si el següent i restants puja dels 1.500, en baixa a 15.876 l'obligació.
I al tanto, una novetat. Aquest any hem de presentar la declaració tots els autònoms, tal com explica el president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius, Josep Ribó.
Una modificació nova d'aquest any és que estan obligats a declarar tots aquells que hagin estat donats d'alta com a autònoms, encara que sigui un dia a l'any i els seus ingressos siguin zero.
Hi ha altres novetats destacades?
A veure, alguna, però diríem que més aviat poques. Destaca una deducció que es podran aplicar les rendes més baixes.
Hi ha una deducció nova per treballadors que percebeixin menys de 18.276 euros l'any. Podran aplicar una deducció nova de la quota fins a 340 euros. Bueno, doncs això està bé, vale? Per la gent que tingui pocs ingressos.
Un altre canvi està en l'estalvi, en on van a parar les inversions i els productes financers.
Rentes de l'estalvi, quan superen els 300.000 euros, passen d'un 27% a un 30%. O sigui, s'apugen, s'encareixen.
I ara ho sentíem, Rafael, hi ha altres canvis en el capítol de deduccions?
A veure, a Catalunya, això en molts casos va per comunitats, eh? A casa nostra, s'amplien les de naixement o adopció per qui acollia menors, pels lloguers per a víctimes de violència de gènere i per a qui inverteixi en cooperatives d'habitatge o agràries.
Les deduccions, tu has de ser conscient de si ho compleixes o no. Normalment l'esborrany ja els porta, però jo igualment els comprovo tots que estiguin tots deduïbles.
De cara a aquesta campanya, Hisenda permet continuar deduint un 15% de l'import de la compra d'un cotxe elèctric o elèctric endollable a un topall màxim de, fins a un topall màxim per de 20.000 euros, amb la qual cosa la deducció pot arribar als 3.000 euros. També es pot fer una deducció del 15% per la instal·lació d'un punt de recàrrega fins a 600 euros.
I on posarà la lupa Hisenda?
A veure, això ho avisen cada any els inspectors. Què ens han explicat? Que es fixaran en les diferents àrees de negoci del sector immobiliari. Un dels aspectes destacats serà el control de la correcta valoració dels immobles o les transmissions, especialment quan intervinguin societats i, en concret, també a les declaracions dels rendiments obtinguts pels lloguers, sobretot els gestionats a través de plataformes digitals i els dedicats a l'activitat turística. I un altre dels grans objectius serà la vigilància, diuen, de signes externs de riquesa i de nivell de vida discordant amb una renda i patrimoni declarat. Això vol dir gent que declara poc i que viu com si tingués molt. Doncs això també s'ho miraran. I què més? Doncs un grup on posaran la lupa de forma especial, els influencers.
Doncs un període que en tot cas comença a partir d'ara, a partir de demà, que ja es pot presentar la declaració per internet. Hem aclarit alguns dubtes. Gràcies, Rafael.
Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6 minuts i arribarem a 2:15. Dijous al vespre, o sigui, demà passat, hi ha un acte polític a Barcelona que ha despertat molta expectació. Està plantejat com una conversa entre Gabriel Rufián, el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, i Irene Montero, l'eurodiputada de Podem. S'emmarca en la proposta de Rufián de crear un front d'esquerres per combatre la dreta i la ultradreta. El títol de la convocatòria és una pregunta: què s'ha de fer? L'acte serà a la Universitat Pompeu Fabra i les localitats creiem que ja estan exaurides. Al cartell hi ha un tercer nom i el tenim aquí al costat. És el Xavier Domènech, benvingut.
Moltes gràcies. Sí, es van exaurir en 5 minuts després de posar-les en disposició. De fet, es va intentar buscar fins i tot un espai més gran perquè hi ha hagut moltíssimes peticions, però moltíssimes peticions, vull dir, per terra, mar i aire. És a dir,
estem parlant de milers, milers.
I és que jo crec que si haguéssim buscat un espai molt més gran... El que passa és que també hi ha un punt, és que hi ha un punt complet, perquè és a dir, nosaltres volíem que fos un debat reflexiu. Clar, a partir d'un cert nivell... No, però tot i així s'ha buscat un espai més gran, no s'ha trobat, però vull dir, a partir d'un cert nivell ja es converteix en una altra cosa, no?
Quin aforament teniu?
Em sembla que són 300 o 400 i jo crec que haguéssim omplert tranquil·lament 2.000. Tranquil·lament, eh? Perquè a més és que, ja et dic, les peticions... A mi m'han arribat fins i tot per WhatsApp de les persones que no hauria pensat mai que tinguessin un interès. I això indica una cosa que per mi és central, que ja va passar en el debat que van organitzar a Madrid, que es van trobar que tenia un streaming de 60.000 persones. És a dir, que en un moment en el qual hi ha un desànim generalitzat amb la política i un desànim en la part d'esquerres, aquí s'ha tocat una tecla, que és la tecla de... Veu que és la mateixa tecla que es va tocar a França quan semblava que Le Pen havia de guanyar i es deien coses com que la majoria de joves anaven a votar a l'extrema dreta, que això és un mantra que es va repetint constantment, no?, que la joventut vota a l'extrema dreta, i el que va passar va ser el contrari, es va muntar un front popular, Le Pen no va poder guanyar i la majoria de joves, de fet, les dones, els joves i els migrants van ser els que van parar a l'extrema dreta a França, de la mateixa manera que ho van fer a Alemanya. Per tant, vol dir que hi ha una... És a dir, estem vivint una ofensiva reaccionària. Aquesta nit estem tots pendents de que hi ha un sonat que és president dels Estats Units, que ha dit que farà desaparèixer una civilització mil·lenària. Vull dir, això és l'extrema dreta. Això és l'extrema dreta. Moltes vegades l'extrema dreta... Això és l'extrema dreta. Amb aliats arreu, aquí també, aquí. Dic a Catalunya, no? Catalunya Ràdio.
S'entén.
I jo crec que hi ha també una certa ànsia de construir instruments que permetin, per una banda, parar-la, però no només parar-la, sinó acabar amb les bases que han fet possible el seu naixement. És a dir, perquè moltes vegades davant de l'extrema dreta tenim una reacció absolutament humana, que és Virgencita, Virgencita, que me quede com estoy, no? És a dir, sí. Però llavors sembla que estiguem defensant un present que tampoc no ens agrada i que no estiguem encara en les transformacions que necessitem d'aquest present. I jo faig el moderador del debat, tampoc... Però jo, la meva intenció és que no sigui només un debat merament defensiu, merament construït dins del temor legítim a l'arribada possible a l'extrema dreta, sinó que es construeixi a partir de la idea que només sent valents i valentes i només afrontant els reptes de transformació que necessitem podem fer front realment a l'extrema dreta. I la sensació és que ara mateix és l'únic debat present que realment està interessant a la gent, i deu ser per alguna cosa.
Sí, perquè una mica la sensació és que l'esquerra de vegades va a remolc i dividida. I no sé si és això el que es posa ara...
Com pensa la vida de Brian? Perdó, sí. No, perdó, acaba.
Però és veritat, no sé si mira, tu mateix vas encapçalar el 2015...
I el 16.
I el 16.
Sí, sí, sí.
Una esquerra a Catalunya, sí, que va tenir uns resultats històrics.
Vam guanyar.
Veu ser la primera força, sí, 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 en aquelles generals, després veu repetir. Sí. Què ha passat en aquest temps? Estem parlant de fa poc més de 10 anys.
Ha passat de tot, ara sí.
No, han passat moltes coses.
Li preguntes a un historiador amb la poca cosa.
Però és veritat que s'ha perdut força. L'esquerra ha perdut força. L'esquerra a l'esquerra del Partit Socialista.
Van passar coses que a mi encara m'impressionen, que vam viure una època duríssima. Lehman Brothers cau a Nova York i de cop descobrim que una financera que no sabíem ni que existia, determinava si ens podíem jubilar o no, o si podíem tindre esperança en el futur o no. I vam descobrir moltes coses, i inicialment allò ho vam viure amb molta soledat, en el moment de no hi ha alternativa, no es pot fer absolutament res, i vam viure moltes reaccions, grans onades. Vam viure l'onada que va vindre el 15M, a Catalunya va haver també l'onada sobiranista, i paradoxalment la reacció davant d'això va ser enormement desafiant i de transformació. Sí? El que passa és que aquelles onades es van produir també al mig del naixement d'una onada reaccionària, i el que estem vivint és claríssimament una onada reaccionària. Han passat moltes coses, eh? I errors absoluts de l'esquerra, vull dir, no estic obviant el tema, però... No... Tanmateix també diria que per afrontar la possibilitat del futur, això és una recomanació meva, jo faig de moderador, els actors haurien de treure evidentment lliçons del passat, però no crec que sigui el moment tampoc de començar a fer-se autofustigar-se. Ho dic perquè també tinc molt la sensació que l'esquerra, mira, posem un exemple perquè sigui més fàcil, no d'allò. És a dir, quan es produeix la derrota de Biden, no?, i guanya Trump, el Partit Demòcrata Nord-Americà pràcticament desapareix. No? I entra en un debat intern, bàsicament, de ho hem fet tot malament. No? Som woke, hem defensat coses que no havíem de defensar, etc etc. I es situa en una espècie de pressió col·lectiva que mentre Trump feia el que feia, semblava que no hi havia ningú allà. Uh-huh. I aquí neix una sèrie de nous moviments, FICO Oligarchy, que és de Sanders i l'Ocasio, que aconsegueix fer mítings de 30.000 persones espectaculars, que són mítings que, si tu els veies, tenien alguna cosa quasi bé decoratiu, no?, de retrobament en una situació de tindre la idea d'una presidència de l'Iran. I en aquesta situació que el Partit Demòcrata està fustigant-se, dient som massa d'esquerres, no és que el Partit Demòcrata fos especialment d'esquerres, i som massa woke, tot això, a Nova York, que diguem, no és una ciutat qualsevol, guanya un jove de 30 i escaig anys, fill d'emigrants, musulmà, que representaria tot el bo que representa aquell fracàs, i guanya. Sí? A Seattle, no sé si heu vist la campanya de l'alcaldessa de Seattle, que a mi m'encanta, perquè és una... Bueno, que surt amb el nen, no sé si l'heu vist, la que ha guanyat a Seattle, és una em sembla que era cartera, i guanya contra el Partit Demòcrata, perquè està a l'esquerra del Partit Demòcrata. És a dir, jo crec que hi ha un punt que l'esquerra, evidentment, té debats de coses que ha fet malament, i molt malament. Però a partir dels debats que li imposa la dreta, que precisament no vol que guanyi l'esquerra, jo no crec que sigui un bon principi. Jo el que diria és que el que fa falta és no només... Perquè aquí també hi ha... És un debat fàcil, no? La unitat de les esquerres. Com que sempre van desunits, si van units ja no hi ha problema. A vegades es va unit i es va molt malament unit. I llavors gairebé que pillor que cadascú vagi per la seva banda. No es tracta només de la unitat, del fetitxe de la unitat. Es tracta de recuperar la potència i la il·lusió. Jo crec que ha d'anar més enllà d'això. I per això el debat de dijous jo crec que és un debat més. És a dir, és un debat que ha d'obrir debats. I jo crec que són debats que són polítics, però hi ha altres debats que jo crec que són absolutament centrals. Posaré un exemple, només un exemple, ja callo, que m'enrotllo molt i ho sé.
No, tranquil, aquí tenim temps.
És a dir, nosaltres, per exemple, tenim una cultura en aquest país, i a Espanya tenim una cultura, déu-n'hi-do, compromesa que està, sí? Estats Units tenen el Bad Bunny, no? O tenen el Bruce Springsteen, no? Què vull dir amb això? És a dir, necessitem també una cultura que no només sigui compromesa en el sentit de es compromet, sinó que construeixi el relat que necessitem per fer front al feixisme. I llavors necessitem moviments socials potents, necessitem molt més. És a dir, que moltes vegades això s'acaba convertint en un debat qui ha de liderar? I les coalicions, el no sé què. I ara, si ara presenten la coalició junts o no la presenten junts, si arriben al minut, això no m'interessa gens. I no crec que sigui interessant. Jo crec que per això el debat de dijous, jo ho procuraré, només soc el moderador, procuraré que sigui un debat que obri molts debats.
Clar, però això d'anar, per exemple, a les idees que haurien de liderar el moviment, sigui el que sigui, que seria el realment interessant, costa quan els mateixos partits polítics entren en aquests debats. És a dir, la divisió surt dels mateixos partits, i vaig, per exemple, al cas d'Andalusia, no? Hi ha una consulta a les bases...
Ha sortit que sí,
amb el 80% i pico, que escoltant els líders dirien no ho volen, surt que sí amb el 80% i pico, però després ja tens Pablo Iglesias dient...
però va ratificar, que... no? Bueno, no si va...
Sí, però perdem que li agrada, però que no s'ha estat gaire generós amb no sé qui, perquè perdrem la representació de Jaén o d'on on sigui. Vull dir que ni aquest debat no hem tancat amb el 80% i pico.
Jo tinc la sensació és una sensació, eh? Jo no... tinc la sensació que precisament per això fa falta que el debat sigui molt més ampli. És a dir, és un debat sobre, sobre quin tipus d'estratègies, sobre quin tipus de discurs, sobre quin tipus de subjectes. Per exemple, hi ha una cosa que per mi està passant a tota Europa, que és, diguem, la base del que jo anomenaria la resistència davant d'una reaccionària, són bàsicament les dones, els joves, encara que es digui... Jo ho sento, però és que tu mires a Alemanya les últimes eleccions, a França, quan va haver les últimes eleccions, tots els opinadors, no aquí, a França, tots estaven dient que Le Pen arrasava entre els joves.
Aquí el 6, aquí el 6 diu que...
Sí, el 6 també, molts opinadors a França. I llavors arriben les eleccions i són les dones, els joves i els migrants els que voten en contra d'això i voten al Front Popular. A Alemanya, que també es deia exactament el mateix, si tu miraves la franja de vot, em sembla que era entre 18 i 30 anys, hauria guanyat Die Linke. És a dir, hauria guanyat l'esquerra de l'esquerra. Amb la qual cosa compta també amb moltes imatges construïdes per d'allò de profecies que es volen complertes, no? Però necessitem més subjectes. O sigui, jo crec que tampoc no... És a dir, per exemple, aquest és un debat per mi. És a dir, com es construeix un bloc que aplega a moltíssima gent. O, que per mi hi ha molts debats que són importants i llavors hi ha el debat aquest que tu comentes, que és un debat que hi ha de trist, no? Que és el de les llistes, no?
Clar.
Sí.
L'interessant seria el debat que digués, per exemple, que fem amb la vivenda, no? Idees que són debats molt complexos, però segurament el problema per molta gent, no? Aquí és on s'hauria d'anar. Com a moderador, quins temes teniu previstos?
Bueno, jo aviam, modero dues persones que, diguem...
Fàcil no serà.
Jo ja els hi vaig dir, els hi vaig passar un guió i els hi vaig dir, bueno... Jo faig la proposta sent plenament conscient que fareu que es doni la gana. També els hi vaig dir, igual jo també faig el que no la gana. Sí. Igual també, jo pregunto clar. Coses que no estan... És a dir, si s'obre, s'obre per tots. És a dir, no? El moderador també se li obre.
I el guió que hi ha en aquest guió?
El guió, bueno, és aviam, en realitat és un eix inicial, que és una miqueta, diguem, què fer. És a dir, la pregunta clàssica de l'esquerra. I a partir d'aquí també hi ha elements de debat sobre... Aquí hi ha hagut, de quines són les lliçons que podem treure de França, d'Estats Units... O sigui, també obrir una mica el debat en el sentit de que no estem sols en aquestes lluites, ni soles. És a dir, hi ha molta gent... A mi, per exemple, els Estats Units m'ha interessat molt, bàsicament perquè ells ho estan vivint en directe, no? I ho trobo, sincerament... O sigui, jo, tota la reacció de la ciutadania en contra de l'actuació de l'ICE a Minneapolis, em sembla extraordinària. És a dir, que de cop... O sigui, malauradament, les dues persones assassinades per l'ICE no eren migrants. És a dir, era gent que s'estava solidaritzant amb els migrants. Vull dir que la reacció... I no és per res. Allà neix el Black Lives Matter a Minneapolis. És a dir, allà hi ha una tradició prèvia molt potent de defensa civil, de desobediència, no violenta, etcètera, etcètera. M'estic enrotllant, perdona. És a dir, veure també això, què està passant a França, què està passant a Alemanya, què està passant als Estats Units, i després, clar, entrem en debats també pròpiament de Catalunya, perquè estem a Catalunya, i per tant, això també hi ha de ser, perquè aquí hi ha un tema, que ja sé que és... això és una aposta. És una aposta de dir, escolti, aquí fa falta un front d'esquerres, un front popular, una aliança, el que vulguis, perquè, a més, és bastant probable que quan arribin les pròximes eleccions generals hi hagi un únic eix. Que li pots dir de moltes maneres. Li pots dir progrés-reacció, autoritarisme-democràcia, feixisme-antifeixisme. És igual l'etiqueta que li posis, però tot convergirà cap a aquest eix. No? Llavors, hem de construir com ens hem de situar dintre aquest eix. Perquè ara sembla que estiguem situats a mil llocs menys aquest eix. No? Llavors, bueno, com ens situem aquest eix? I després hi ha un debat important, que és la generositat, que sembla que no, però és el principi bàsic per la construcció d'això. És a dir, fins a quin punt hem de ser generoses i generosos? És a dir, bueno, per mi hauria de ser il·limitat, evidentment, però que això s'ha de fer des de la generositat.
Esquerra Republicana ja li ha dit a Rufián que no li agrada la seva idea.
Sí, a mi m'ha sorprendre, perquè, sobretot per l'Oriol Junqueras, que deia allò de... apel·lava a una tradició d'Esquerra Republicana i deia, em sembla, ho vaig sentir, el sento bastant, vull dir, no? Deia, el meu pare va votar Esquerra Republicana, el meu avi, el meu besavi, no crec que el rebesavi ja no, perquè Esquerra és un partit amb una història immensa, però també té un límit cronològic, aquesta història, i per tant sempre s'ha votat Esquerra. Bueno, Esquerra Republicana té el seu ADN també, el Front d'Esquerres de Catalunya, de Lluís Companys, de 1936. És a dir, això també està en l'ADN d'Esquerra Republicana. Però, en tot cas, els debats dintre dels diferents partits són debats interns, i jo crec que allà hi ha una corrent, no?, que és una corrent que hi ha el Joan Tardà, que vol plantejar aquest debat internament, i jo crec que això forma part. Jo sí que penso, jo crec que ara mateix... És una opinió, que ningú s'enfadi, però tothom està mirant tot això molt en fred. I en fred vol dir és... Jo tinc una enquesta, i aquesta enquesta em diu que potser creixo dos diputats, i escolta, tal com està el món, doncs mira, dos diputats al Sarró, o dos diputats al Sarró que tindré. I en fred és així, i diuen, si apostés per una altra cosa, potser perdo votants. I em surt les enquestes, això. Però jo no soc politòleg, però m'he dedicat una miqueta a la política. Tampoc no vull fer de mestre, de... Jo tinc la sensació que les enquestes en fred no serveixen absolutament per res. És a dir, que anirem una convergència cap a aquest moment que hi haurà un sol eix, que serà aquest eix, i en aquest eix emergeix només una figura ara mateix, que és Pedro Sánchez. Emergeix una figura que és Pedro Sánchez. I molta gent que té opinions molt d'allò es pot acabar trobant... Bueno, jo he vist fins i tot anarquistes que no han votat mai, deien que votaran el Pedro, no? Llavors, què passa aquí? Però això serveix? Bueno, segurament, escolti, però això no suma. Això no don per parar res. I, a més, fa difícil transformar la situació que estem vivint alhora. Per tant, el conjunt de les esquerres s'han de situar en aquest eix. Llavors, jo tinc la sensació que aquest debat ara, hi ha partits que poden dir jo no vull saber res, posem un altre exemple i callaré aquí. El 2008 hi ha unes eleccions, les últimes eleccions que guanya Zapatero, que hi ha una polarització molt alta. Sí? Ara ens semblaria una broma, però hi ha una polarització molt alta, perquè és el moment en el qual el Partit Popular... És la primera vegada que el Partit Popular no accepta la renovació del poder judicial, això, i el constitucional, això ho va adoptar com a pràctica ja habitual, però és el primer moment que ho fa, i és el primer moment que una part, diguem, de la dreta mediàtica i d'una part de la dreta política no accepta la legitimitat del govern perquè qüestiona l'11M, sí? O l'atemptat terrorista i qui és l'origen de l'11M. En aquesta situació de polarització, els dos partits que havien donat suport a Zapatero, que eren Esquerra Republicana i Izquierda Unida, pràcticament desapareixen del Congrés. Pràcticament desapareixen del Congrés. Se'ls menja. Us podeu imaginar si això era el 2000, en aquell moment era polarització, el que pot ser ara? Però és que més enllà d'això, jo només ho dic, jo, si serveix com a idea, com a idea de dir, escolti, probablement a l'electorat, en aquell moment, se li ha d'oferir una cosa que sigui indefugiblement per evitar aquesta situació i per guanyar el feixisme. I crec que tot avançarà cap aquí. Puc estar equivocat. I dit tot això, crec que la solució va molt més enllà d'això. És a dir, per això deia el tema social, el tema cultural, el tema... Això ja és més debat d'estratègia política. Que...
I tu t'hi sumaries políticament a una causa així? És a dir, l'encapçalaries o co-lideraries?
Jo m'hi sumo perquè jo havia... O sigui, jo vaig defensar... Vaig defensar aquesta idea ja fa més d'un any que l'estic defensant a diferents mitjans escrits, etc, la idea de que hem d'anar cap a un front d'esquerres, aliança, front ampli, aliança d'esquerres, m'és igual, no? Però que hem d'anar cap aquí, i jo, si puc ajudar, ajudo, però no... Jo ja tinc el meu cicle, també, eh? Jo també tinc el meu cicle.
Si la Irene i el Rufián salten el guió i diuen volem que sigui Xavier Domènech, que tu diries al cap de banda...
No passarà, ja ho veurem.
Veurem com va aquesta jornada de dijous, per la qual no queden entrades, però que seguirem i en farem també...
Es farà streaming. Perquè...
Bueno. Doncs hi tindrem una orella. Moltíssimes gràcies, Xavier Domènech. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El 9 d'abril apunti-s'ho a l'agenda, que sí. Ara té temps. I anirà?
Miraré l'agenda.
Miraré Montero.
Miraré l'agenda.
Yo no solo quiero ilusionar, yo quiero ganar. Provincia a provincia, escaños... A Vox.
Aquest dijous, al matí de Catalunya Ràdio, Gabriel Rufián. De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Minut i mig, i arribarem a 11:45 de la nit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa amb la Lídia Téllez. Bona nit, Lídia.
Hola, bona nit, Agnès.
Aviam, tens portades de diaris?
Només l'Ara.
Vinga, doncs, què destaca l'Ara?
Doncs mira, avui és curtet, eh? Donald Trump amenaça l'Iran amb una civilització sencera morirà. Sí. I diu Teheran i Washington estudien una proposta d'última hora del Pakistan per un alto el foc de dues setmanes. I voluntaris iranians formen escuts humans al voltant de les instal·lacions energètiques i els ponts del país. I per una altra banda tenim la Terra vista per primer cop des de la cara oculta de la Lluna. I es veu una foto de la superfície de la Lluna al fons amb la Terra. I diu, la missió de l'Artemis 2 ja ha iniciat el camí de tornada a la Terra després d'haver fet història als quatre astronautes que tripulen la nau. Mm. I ja està, són aquestes dues notícies que té l'Ara avui.
Dues notícies importants. Gràcies, Lídia. I una imatge per a la història, efectivament.
Sí, sí.
Que vagi molt bé. Bona nit.
Bona nit.
Tenim més portades aquí damunt la taula. Marc Güell.
Sí, bona nit. I mira aquesta mateixa imatge també a la portada de La Vanguardia, que diuen la lluna més enigmàtica al descobert. Tot i això, el principal titular d'aquest diari de La Vanguardia és que Trump deixa el món en suspens amb la nova ofensiva contra l'Iran. I també en portada, l'exparella d'Avalos confirma que la trama li va donar pis i feina. Un parell de titulars més de La Vanguardia. L'executiu aprova blindar l'avortament a la Constitució sense tenir prou suports i que la crisi de Rodalies desborda les línies d'abús. I també tenim la portada del Punt Avui. Es fixen en els països catalans cap als 16 milions d'habitants. Tots els territoris de parla catalana han guanyat població el primer quart de segle, però l'ascens no ha estat amb la mateixa força per tot, expliquen el Punt Avui.
Molt bé, gràcies, Marc. És d'aquells dies que l'actualitat pot canviar en les pròximes hores i n'estarem pendents. Marta Prat, bona nit.
Doncs sí, i és d'aquells dies que desitjaríem que res no es mogués, o sigui que tot continués com sempre, però en les pròximes hores doncs, pot haver-hi notícies que canvin força la fesomia de l'Orient Mitjà, malauradament. De tota manera, hem de ser optimistes. Ara vèiem un teletip que informava que la CNN assegura que les converses entre Estats Units i l'Iran sembla que s'acostarien a un acord. Mm-hmm. Gràcies a la mediació de Pakistan, això seria una gran notícia, perquè com a mínim tindríem una mica de marge. Si no és així, l'ultimàtum del president Trump sobre l'Iran venç a les 2 de la matinada, hora nostra, i aleshores doncs, qualsevol cosa pot passar. O sigui que, i nosaltres hi serem per explicar-ho, eh? El 3CatInfo estarà en directe per explicar-vos què està passant, i a partir de les 6 del matí, el matí a Catalunya Ràdio, i la resta de la jornada. Demà, més coses. Arrenca la campanya de la renda corresponent a l'exercici 2025. I ja sabeu que demà és quan es pot presentar la declaració per internet. A partir del dia 29 d'abril doncs, es podrà demanar cita prèvia telefònica i el 29 de maig et pots personar, diguéssim, a les oficines d'Hisenda per fer-la presencial. Més coses, l'Artemis està tornant cap a la Terra, això ho heu explicat vosaltres i ho explicarem demà també per saber com està anant tot i, vaja, i per confirmar que tenen un retorn feliç.
Doncs déu-n'hi-do, demà pinta dia important.
Dia intens, sí.
Intens i important, sí. Però avui és avui i ens queden 13 minuts encara per tancar-lo.
Encara li hem de posar l'última paraula el dia d'avui, i qui tindrà aquesta responsabilitat, quan era petit, sopava a les 7 de la tarda i un cop sopat, a les 8, anava a judo. Quan li preguntaven què volia ser de gran, deia escriptor. Li agradava molt llegir, igual que la seva mare, i a més el seu avi patern escrivia poesia. L'avi era andalús, el pare de Ripoll i la mare anglesa. És una barreja de coses que segur que han tingut a veure amb el que és ara mateix, no? Porta mitja vida o més dedicant-se al periodisme des de diferents òptiques. Si ens interessa la nutrició, doncs ja sabem a qui hem de llegir o a qui hem de preguntar. I també d'un temps cap aquí, si tenim interès per la salut mental, doncs el mateix. El nostre convidat avui és gent normal, Adam Martins-Skilton. Bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, aquí, aguantant males paraules, perquè és una tortura, això. Una hora i tres quarts aquí sense dir res, amb un micròfon al davant.
És molt estrany, oi?
És fort, això que fem, sí.
Escolta, tot i que aquest negociat total coneix coneixes? Has après alguna cosa avui escoltant a Catalunya Nit?
Mira, si he après, m'he apuntat tres cosetes. Una, que no enganxo cap de les deduccions a la renda, de les noves deduccions. Ja. Mala notícia per mi. Després que l'Ombra de Blen va vendre, ha venut 50 milions d'exemplars.
25 milions.
25, i que s'ha traduït al mongol. I m'he pres el luxe de buscar-ho traduït al mongol, com es diu l'Ombra del vent en mongolès, i és Salhini Suder.
Sona
he fet
bé.
El millor accent possible que tinc de mongol.
Aviam si hi ha algú que pugui apel·lar-ho, saps?
Exacte, que truqui algú i que digui el que li sembli. I després, a posar-nos més seriosos, també he après que les persones dolentes tenen totes una cosa en comú, que es manifesta en major o en menor grau en funció del grau de maldat que tinguin, que totes són molt individualistes i que només accepten les regles, les normes i les lleis quan es beneficien. Parlo del Kaskitchen, de Koldo, d'Avalos, del Dama, d'Abans, d'Orban, de Netanyahu i, evidentment, també de Trump, que juga amb el món com un nen jugaria amb un tauler, no?, una taula de joc, que té regles que no entén, o que no vol acceptar, i no sé quina de les coses és pitjor, no? I al tanto, quan comencem a notar que els nostres drets individuals són més importants que els drets de la comunitat, perquè aquest, per mi, és el primer símptoma d'una malaltia que s'anomena feixisme. O sigui, que vigilem. Això és el que he pres avui aquesta nit.
No està malament.
Força coses. Escolta'm, parlem de gent normal.
Sí.
A punt d'estrenar-se la segona temporada d'aquest programa, d'aquest podcast, que va rebre el Premi Ondas 2024. A la primera entrega van ser 8 programes, amb temes com bogeria, addicció al joc, biaix de gènere, trastorns de conducta alimentària, trastorn bipolar, TDAH, en fi. Què hi trobarem en aquesta segona temporada?
Doncs aquesta temporada són més capítols, són 10, el que passa que els farem en dues tongades. Hi ha aquesta primera de 5, que s'estrena el dia 16. Parlarem de psicopatia, que no és exactament un trastorn mental, però que em semblava molt interessant parlar-ne. Parlarem de depressió, parlarem amb una actriu que és l'Olalla Moreno, que és molt valenta perquè explica la seva depressió en primera persona. Parlarem de fòbia social amb un altre periodista i amic, que és el Roger de Gràcia, que també està diagnosticat amb fòbia social, i que és molt interessant perquè és molt contradictori que una persona que es dedica als mitjans de comunicació i que presenta i que ho fa com ho fa, tingui fòbia social, no? Dius, què està passant aquí, no? I després dediquem els dos últims capítols d'aquesta primera tongada a les addiccions a les substàncies que donava per tant que vaig dir, fem-ne dos, tu. Fem-ne dos. A la primera parlarem de l'addicció a l'alcohol, que malauradament afecta moltes persones. De fet, és la més greu que hi ha. Sempre pensem en heroïna i en cocaïna, però la que afecta més a la gent és la d'alcohol. Parlarem amb un còmic humorista, que és el Pere Aznar, que és un d'aquests alcohòlics funcionals, que s'ha passat 30 anys bevent cada dia no sé quantes copes i que un dia va dir prou. Un dia va anar a l'enterrament del seu amic, a les 8 del matí, en un poble perdut de Toledo, i es va mirar al mirall i va dir què faig aquí? Portava dues nits sense dormir. Estava buscant un bar en un poble de Toledo perquè necessitava beure en comptes d'acomiadar-se del seu amic. I allà va dir prou. I escoltarem la seva història. I després tanquem aquesta primera tongada amb una història que és molt dura, d'una persona anònima que no va voler explicar-nos, donar-nos el seu nom, però que és una persona que es va fer addicta a l'heroïna als anys 90, després, un tema bastant de qualitat, per cert, després d'una violació múltiple. I en comptes d'intentar-se suïcidar de cop, doncs va triar un suïcidi llarg, no? I és una història molt dura, però també maca, perquè al final, després d'estar 10 anys enganxada a l'heroïna, doncs va aconseguir refer la seva vida, no? I ara ajuda altres persones, sobretot dones, que han passat pel mateix i que també han caigut amb addiccions, no? Però tot són històries excepcionals, però a mi m'agrada donar molt de pes al títol del programa, que és gent normal. És gent normal perquè això ens pot passar a tots en qualsevol moment. És gent normal perquè després tenen vides normals. Tots tenim vides normals, encara que tinguem un trastorn bipolar, un TDA, una esquizofrènia, i la normalitat no depèn tant de la persona que té el diagnòstic, sinó que depèn més de la reacció de la gent que té al voltant, no? De la societat, de l'estigma, del prejudici, que això és el que al final és més dolent, és molt pitjor, és pitjor que la malaltia en si mateixa, no? El prejudici amb el que vius, no? I jo reforço molt, intento lluitar molt sobre l'estigma, que és una cosa amb la que no hi havia pensat fa 10 anys, eh?
I per què t'ha interessat? Per què t'ha interessat, justament? No?
Doncs bé, no ho sé. A mi m'han diagnosticat amb TDA fa 2 anys, però jo vaig començar a fer gent normal abans, no? I
té una certa... Sempre he tingut una certa sensibilitat per aquests temes i com a periodista em sembla que a mi el que m'agrada del periodisme és explicar històries, no? Històries que estiguin lligades després a la comunitat, i em sembla que la salut mental és encara un tema pendent, molt pendent, i que l'expliquem malament també des dels mitjans.
Però escolta'm, ara això que has dit, no?, d'aquest diagnòstic fa 2 anys, no sé si vols explicar com va anar, però que potser et vas sentir identificat amb algunes de les entrevistes que vas fer. Hi ha un capítol del TDA.
Hi ha un capítol del TDA, però el més curiós és que no. El més curiós és que no, que moltes vegades escoltes símptomes de malalties i dius, això no va amb mi, no? O perquè ho negues, o perquè els teus símptomes van per una altra banda, perquè també pensem que els trastorns són com monolítics, que es manifesten sempre de la mateixa manera, i que les persones que els tenen, doncs, al final acaben fent sempre el mateix i són polièdrics, igual que les persones que no tenen un trastorn mental, que també són polièdriques, i un dia faran una cosa i l'endemà una altra, les persones amb un diagnòstic també. Jo vaig fer el TDA, i en cap moment em va ressonar el que passa que jo sempre he tingut una tendència bastant bèstia a procrastinar, però precisament fent la primera temporada de la gent normal, la meva procrastinació va arribar a nivells una mica patològics. I aleshores vaig dir, va, tornaré al psicòleg, que ja tenia certa relació, i a partir d'aquí, després d'uns quants dies, em va dir, jo crec que tens trets de TDA. I al final ho vam confirmar i ja està. I aquí estem, no?
Sí, tu anaves deixant la feina per més endavant, diguem.
Per més endavant, però per molt més endavant.
Això s'havia d'entregar ahir, no?
Sí, no, al final sempre ho acabes entregant, perquè procrastinar és una cosa, no? No ser mandrós, no? És arribar fins... I és entendre per què procrastines. Què està passant que la feina que hauries d'estar fent no l'estàs fent? Quines pors, quins neguits tens... Què és allò que fa que no facis el que et toca fer, no?
Clar. Ara deies que hi ha aquest estigma i quan descrivies el que és ser gent normal també, això fa que estigui molt més estès del que ens pensem, perquè alguns dels temes que tu comentes, no?, dius la depressió, no?, que l'explica l'Olaia Moreno de manera molt valenta, després quan ho comentes en petit comitè tothom coneix algun cas, tothom té algun cas a la vora, no?
Clar, i això és el que a mi em frapa més del prejudici que hi ha al voltant d'això, no?, perquè rasques una mica i qualsevol persona coneix algú que li ha passat o a si mateix, no? I ens estem creant com una mena de presó absurda per no parlar del tema, que empitjora el tema de la salut mental, quan en realitat el que ens ajudaria més a tots, els que tenen un diagnòstic i els que no, és parlar-ne de manera oberta, valenta, seriosa, rigorosa, sense tonteries, per poder enfrontar els problemes reals i per veure, i això que se m'entengui bé, que no n'hi ha per tant, i això ho poso molt entre cometes, sí que és important, sí que la gent pateix, però es pot reduir molt el patiment de les persones si, com deia abans, treballem tots en comunitat per arreglar-ho, no?
Clar. Deu ser gratificant fer aquest espai, eh?
Sí, la veritat és que sí. Com a periodista, a mi, segurament és una de les feines, potser la feina més important que he fet mai, a tots els nivells, i després amb el premi, doncs, encara més content, no?
On has merescut? Cada setmana l'acabem el dilluns presentant la cançó que escoltarem fins divendres. Aquesta setmana comença en dimarts, però hem escollit aquest tema, Make Something Up, Inventa Alguna Cosa, de James Blake. When we obsess, lying in our bed by things we should. Un àlbum que va sortir a mitjans de març, té molts bons temes, però ens quedem amb aquesta setmana per dir-vos adéu.
I aquest primer dimarts del mes d'abril, qui tindrà l'última paraula del dia és el periodista Adam Martín-Skilton, company nostre, director i realitzador del podcast Gent Normal. Diu que un dia va trobar que procrastinava encara més del que li era habitual en ell i que això s'ho va fer mirar. I ell és un, com ens ha confirmat avui, un de tants diagnòstics en la vida adulta, no?, d'alguns casos de TDA, que és un tema en el que justament estem posant el focus darrerament en diagnòstics que arriben ja en l'edat adulta. Gràcies, Adam, per acompanyar-nos. Molt contents que hagis vingut i amb ganes d'escoltar la segona temporada de Gent Normal. A partir de quin dia has dit?
A partir del dia 16, la setmana que ve. Ja ho tenim, això.
Ja ho tenim. Doncs aquest micròfon és tot teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
Moltes gràcies. No sé l'emoció que em fa poder parlar en directe perquè em passo el dia parlant en gravat, per entendre'ns. I avui tornar a l'estudi de Catalunya Ràdio és una oportunitat magnífica per tornar a connectar amb el directe i amb aquesta sensació d'estar parlant amb gent que t'està escoltant en el moment en què estàs parlant. Doncs fins aquí el Catalunya Nit, aquesta feina meravellosa que he pogut veure avui en directe, raptadora d'explicar l'actualitat. I encara més quan no només s'explica, sinó que també es pensa. Demà més Catalunya Nit amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Anem al llit i amb el permís de Trump, demà serà un dia nou i millor que el d'avui, segur.